Radio Vida.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Sovint parlem dels joves del nostre país, de les noves generacions, i no sempre en termes positius, quan hi ha molts que tenen inquietuds, treballen, aposten per formar-se i per formar o són emprenedors. És el cas de l'entitat sense ànim de lucre Inner Youth, ubicada a la Bisbal del Penedès. Coneixerem què fan i com han nascut, de la mà de la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio.
Doncs així, Sílvia, i per parlar-ne de tot plegat que és Inner Youth i tots els projectes que tenen en marxa, en tenim a la seva fundadora, l'Ariel Cusidó. Molt bon dia, Ariel, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, i tu què tal?
Bé, 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 amb moltes ganes de conèixer aquest projecte que té molt bona pinta i que ens has d'explicar, perquè normalment, bueno, ens ho va explicar la Sílvia Ferrer, que estàveu fent aquest... després en parlarem tot plegat, no? Però que estàveu despuntant i em va venir com molt de ganes d'entrevistar-te, i també que no és només per a joves, que és un tema important.
Sí, sí, sí. De fet, bueno, primer de tot, agrair a tots els que feu possible que ara puguem estar aquí parlant sobre Inner Youth, perquè creiem que el tema de les subvencions europees, de les oportunitats que hi ha per joves, de vegades hi ha projectes molt macos, hi ha molt d'acord, i no es poden o no són tan coneguts, perquè a vegades no tenim els medis com a entitat sense ànim de lucre per poder-los donar a conèixer. Aleshores, primer de tot, agrair-vos aquest espai aquí, perquè tots els joves, i no només joves, com tu dius, infants, joves, adults, puguin beneficiar-se d'aquestes activitats que preparem.
Mm-hmm. Doncs agraïts igualment. Per la part que ens toca, anem a començar pel principi, si et sembla bé. Qui és Ariel Cusidó?
Ariel Cusidó? Pues és una gran pregunta. Ariel Cusidó és una noia intrèpida, amb moltes ganes d'aprendre, amb molta il·lusió, i molt inquieta, que des de ben petita ha estat molt conscient de les seves pròpies emocions, de les emocions dels altres, i que un dia ho va deixar tot perquè sentia que la seva vida no tenia sentit treballant en una oficina 8 hores en temes de, bueno, màrqueting, publicitat o coses que no l'omplien, i va descobrir que al costat dels nens, dels infants, dels joves, ella era feliç. Aleshores, quan vaig tornar d'aquest viatge, vaig decidir començar de zero la meva carrera, perquè jo vinc de business management.
Wow.
I vaig decidir que volia ficar-me i endinsar-me en el món de l'educació, en el món de l'educació no formal, sobretot, perquè crec que és el món més poderós per poder crear experiències, per conèixer-nos com a persones realment, per poder tenir eines per experimentar i triar què és el que volem a la nostra vida. I això és una cosa que crec que és superimportant i que al final jo segueixo en aquest camí dia a dia, i això és el que volem portar amb Inner Youth. Inner Youth és un projecte que des de molt de temps volia fer, però que no sentia que tenia les eines i el coneixement suficient per fer. I un cop vaig poder estar en diferents sectors, vaig poder estar amb diferents tipus de joves, amb diferents tipus d'adults, com a formadora de lleure, amb necessitats educatives especials, en colònies, i vaig sentir-me forta, va ser com vaig voler iniciar aquest projecte. Així que l'Ariel és una noia inquieta, amb moltes ganes d'aprendre i amb molta il·lusió.
Déu-n'hi-do, quin salt que fas del buit, absolutament, no?
Sí. Sí, sí, però crec que les coses que a vegades et fan més por, perquè és la incertesa, no? Si de veritat ho sents, és el camí que has de seguir, i al final sempre dic, estira del fil d'allò que et fa feliç, I jo estirant, estirant, doncs aquí estic i de moment molt contenta, la veritat.
Déu-n'hi-do. Ariel, fa por, ho comentàvem, no? El tema d'emprenedoria i dir, buah, vaig a fer aquest projecte, Inner Youth, que ara ens explicaràs tot plegat què és el que feu, però al final ha valgut la pena.
Sí, totalment. O sigui, crec que és important i és molt important tocar aquest tema i gràcies per fer-ho, perquè jo com a persona que he estudiat emprenedoria, o sigui, jo a la meva carrera teníem una assignatura que era emprenedoria.
Una assignatura, important.
Sí, 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 teníem una assignatura que era emprenedoria, vam fer el nostre projecte, vam fer un projecte, el vam presentar a la classe, un PowerPoint, tot el que tu vulguis, sí, sí. Però realment les persones que som emprenedores, les persones que ens atrevim a portar a terme, a dur a terme un projecte propi, i si a sobre aquest projecte propi neix del cor i que realment és algo que forma part de tu i mostrar-lo al món, és algo realment, bueno, és algo molt, molt valent d'apreciar i que no s'aprèn en un llibre. No s'aprenen unes classes d'universitat. S'aprèn quan et trobes amb totes les teves inseguretats de cara. S'aprèn quan veus que les coses no són tan fàcils, que a vegades fins i tot administrativament és molt complicat poder tirar endavant alguna cosa. I s'aprèn també sent la teva pròpia companyia i veient quin tipus de jefe ets per tu mateixa. Tu mateixa.
I, aleshores... i això ens donaria per parlar anys, perquè no ens ensenyen sí. A ser emprenedors.
No, per res del món. No ens ensenyen perquè, bueno, crec que no interessa, sincerament.
Molt bona.
I per això mateix jo també estic en aquest món, perquè la meva missió, el que m'omple, és donar experiències i donar eines a la gent perquè pugui triar què és el que vol. I si no vol ser emprenedor i vol estar en algun projecte també involucrat, està genial, però que almenys que no sigui les barreres que hi ha i les dificultats que hi ha que t'impedeixin fer dur a terme el teu propi projecte o el teu somni.
Tremendo, eh? Em quedo amb aquestes paraules perquè jo crec que indiquen molt bé aquesta sensibilitat que a vegades no existeix de cara a la societat. Molt important. Mm-hmm. Inner Youth ja porta una mica de bagatge. La seu està a la Bisbal del Penedès. Ets bisbalenca. Des del moment que dius ara ja estic, què és el que oferiu des de Inner Youth?
Doncs mira, Inner Youth, lo bonic i lo que m'encanta d'Inner Youth és que està en constant creació. Uh-huh. I tot el que oferim, volem oferir-ho centrat en les necessitats reals dels joves i de la població. Uh-huh. Aleshores, ara mateix tenim el que oferim, que ara mateix t'ho comentaré, però lo bonic crec que és que dintre de les activitats que anem fent, anem creant de noves per poder donar aquest espai que veiem que necessiten els usuaris i els participants que ens envolten i que fan possible les activitats. Uh-huh. Per exemple, ara mateix tenim activitats pròpies, diguem-ne, com a entitat, i tenim activitats subvencionades pel programa Erasmus+, que uh-huh. ara us explicaré millor, perquè és algo que, desgraciadament, no coneixem, està a l'abast de tothom, i són experiències molt, molt enriquidores. Uh-huh. Com a activitats pròpies, doncs tenim ara dansa i autoexpressió, que ja hem començat, bueno, ja hem començat al Vendrell.
Sí.
Ho fem en el Centre Cívic del Vendrell de 6:30 a 7:30 en el... sí, allà, en el Centre Cívic del Vendrell. I el xulo, bueno, la primera sessió que va començar el 7 d'abril va estar super, super bé. Encara podeu inscriure-ho si voleu, perquè les places encara estan obertes i si necessiteu fer una classe de prova encara es pot fer, perquè creiem realment pues, que, bueno, creiem en el nostre projecte, però entenem també que les coses noves a vegades les has de viure per tu mateix. Uh-huh. Així que tenim una classe de prova gratuïta per provar. Però aquest projecte de dansa i autoexpressió neix també d'uns joves que vam anar junts a fer activitats d'Erasmus+ a Bulgària i a Irlanda, uh-huh. que ens comentaven que, bueno, que estaven al·lucinats com podia ser que envoltats de gent internacional, ells sent d'aquí, de Catalunya, que són de Sant Sadurní, de Vilanova, d'aquí de la Gornal, uh-huh. i de Vilafranca del Penedès, ens deien, ostres, Ariel, no sé com, però aquesta gent que és d'altres països, que d'Irlanda i tal, que són supertancats, quan ens veuen ballar,
flipa,
no poden evitar-ho. I s'obren, i de cop i volta eren supertímids i no s'apropaven a nosaltres i ens miren com, buah, que guai que pugueu ballar de forma lliure, que guai que us pugueu expressar. I gràcies a que ells ballaven a les sessions que teníem allà a Irlanda, els altres s'obrien i permetien ser ells mateixos també.
Wow.
I dintre d'aquesta màgia, sí, totalment, dintre d'aquesta màgia, doncs vam redactar un altre projecte europeu també per treballar això, que està pendent d'aprovar-se, però una de les objectius era començar ja a fer-ho en els centres, perquè la població pogués començar a provar-ho, i és senzillament provar diferents estils de ball, crear un espai en el qual tu et sentis lliure d'expressar-te, de deixar-te anar, que sentis la confiança del grup i que puguis gaudir de la música i connectar amb tu mateixa de forma genuïna, deixant-te anar amb la música i expressant allò que sents de la teva forma única i alhora crear alguna cosa conjunt. En això és el que es basa en dansa i autoexpressió. I alguna gent em pregunta, però necessites tenir alguna condició física? Necessites tenir base?
No. Alguna cosa, no?
Exacte, és com, però que esto suena muy complicado. No fa falta. La gràcia també d'aquests tallers és que el grup és qui mana. El grup mana en el sentit de cap a on volem anar, cap a quin és el nivell, ens adaptem totalment, perquè és això, l'objectiu no és acabar sent grans ballarins amb una tècnica impecable. L'objectiu és que quan sortim de la classe tinguem els ulls plens de brillo.
Wow.
Que ens sentim que hem pogut, exacte, amb el cor obert, que hem pogut tenir un dia o un moment, un espai en el nostre dia a dia en el qual hem pogut ser nosaltres de forma segura.
Ens costa.
Aquest és l'objectiu.
Ens costa deixar-nos anar, sense jutjar, sense pressions.
Sí, totalment. Ens costa moltíssim i no passa res per admetre-ho. Al cap i a la fi crec que és el primer pas per poder deixar-nos anar. Saber que tenim aquestes limitacions, perquè hem viscut sempre en una societat, bueno, vivim en una societat en la qual se'n jutja molt i se'n jutja des de l'escola.
Sí.
Se'n jutja si lo haces bien, si lo haces mal, si estàs aprovat, si estàs suspès.
Sí.
No hi ha respostes correctes. No ens ensenyen a indagar dintre nostre, a digerir la informació i expressar-la tal i com nosaltres la sentim. Aleshores, aquesta por al judici està, però perquè realment hem crescut amb aquest judici constant. I està bé que estigui, no passa res, però la qüestió és que si volem caminar cap a sentir-nos més lliures i que al final siguis la teva millor amiga, el teu millor amic, dintre teu, i que de cop que et vingui aquesta veueta de ai, 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 què van a pensar de mi, pensis, i tu,
I què
penses tu de tu?
Clar.
Ah, estàs orgullosa, t'agrada, estàs feliç, doncs ala, ja està, és tot el que necessites saber.
Tal qual. Important, els dimarts, de 7:15 a 7:45, que tothom qui vulgui pot provar-ho, i sense límit d'edats, important.
Exacte, correcte. Sí que establim que a partir de 16 anys, però sense límit d'edat, sí.
Molt bé.
Sí.
Anem a parlar d'Erasmus Plus, no? És Erasmus Plus, ho he dit bé, no?
Sí, cap problema. Mira, dintre de l'Erasmus Plus, nosaltres ara mateix estem treballant amb dues branques, perquè quan diem Erasmus Plus, molta gent el que passa és que diuen, ah, això és de la universitat o és dels centres educatius, però poca gent sap que hi ha una branca que és Erasmus Plus Youth, que és per joves o per adults que treballen amb joves sense límit d'edat. En què consisteix aquesta branca? Pues són ofertes que des d'Inner Youth tenim, però també tenen altres organitzacions, que el que fan és que configuren setmanes, una setmana, un programa, en el qual tu vas, pot ser a Catalunya, pot ser fora de Catalunya, en qualsevol indret de la Unió Europea, vas una setmana, 10 dies, amb altra gent internacional de la teva, més o menys del mateix rang d'edat, i allà fas activitats, depenent de si és un youth exchange, que seria un intercanvi, però no és un intercanvi, no tornes, o sigui, són com unes colònies. És youth exchange per participants des de 14 a 30 anys, amb dos group leaders que serien els que s'encarreguen una miqueta del grup, que poden ser de 30 anys cap amunt. I aquestes són experiències en les quals doncs, hi ha diferents temes. Doncs pot ser des de well-being, mental health, que és benestar personal, esports, eines digitals. Poden ser de diferents temes. Aleshores, tu et presentes candidat en això i hi ha un procés de selecció. Si surts seleccionat, pots anar doncs, aquesta setmana o aquests 10 dies en aquestes colònies internacionals amb gent d'altres països. Pot ser que siguin, doncs, jo què sé, doncs, que hi ha gent d'Espanya, d'Itàlia, d'Irlanda, de Grècia, de Finlàndia, de Noruega, de segons el projecte. I tot això està finançat 100% per la Unió Europea. A vegades estan cofinançats, hi ha alguna quota, però bueno, hi ha molts que estan finançats 100%. I què significa? Pues que l'allotjament, el menjar, els tallers, tot està cobert. L'única cosa sí que és cert que tu has de pagar els teus bitllets d'avió i les teves, diguem-ne, les teves despeses de viatge per avançat, però després t'ho tornen. I això el que fa també és que ajuda a que famílies que potser no tenen aquests recursos per poder enviar els seus infants o joves a altres països, pues puguin tenir aquesta experiència igual i que no sigui una barrera, la barrera econòmica. I després estan els training courses. Els training courses són per adults que tenen experiència en el món dels joves o estan implicats en el món dels joves d'alguna forma, ja sigui a nivell de comunicacions, ja sigui en qualsevol nivell. Aleshores, allà sí que no hi ha límit d'edat, des de 18 anys fins a sense límit d'edat, i el mateix, l'únic que canvia és que en comptes de ser més lúdic com en els intercanvis juvenils, és que donen més eines per després poder-les aplicar amb els joves. I això també és el mateix i està subvencionat per la Unió Europea. Ara mateix, per exemple, nosaltres amb Inner Youth estem enviant un grup de 5 joves a Grècia, a Thessaloniki, que faran un youth exchange sobre la feminitat. I treballaran allà, a la feminitat, amb una organització que és LGTBIQ+, d'allà de Grècia, que està fent molt bona feina i amb la qual jo tinc molt bon contacte. I ara, doncs, per exemple, al maig doncs, se'n van 10 dies allà i bueno, estem preparant-ho tot i estan supercontentes de poder-ho fer. I nosaltres, com a Inner Youth, també hem tingut el nostre primer projecte aprovat per la Unió Europea i d'aquí poc traurem a les nostres xarxes socials la convocatòria per als joves de 15 a 17 anys que es vulguin inscriure. Serà a Sort, que bueno, és un, bueno, si ja el coneixeu, però és un lloc espectacular amb la natura al costat del riu. Farem un youth exchange relacionat amb esports, farem rafting, farem barranquisme a nivell inicial, evidentment, i també connexió amb la natura, temes de sostenibilitat, en anglès, i serà amb un grup de catalans, un grup de Múrcia i un grup de joves de Grècia. I aquest és el mix curiós que farem allà, també perquè justament els joves, aquests que us comento, que vam anar junts a Irlanda i a Bulgària, ens van dir que volien fer això i que volien poder experimentar això amb gent de Grècia, amb altra gent d'Espanya, perquè em comentaven, ostres, és que molt bé això de l'Erasmus Plus, de sí, ens hem d'obrir altres cultures i ens hem d'obrir a altres països, però és que nosaltres aquí a Espanya també tenim molts prejudicis entre nosaltres i a vegades ens rebutgem perquè tu eres de Madrid o tu eres de Múrcia o tu eres de... I també ens agradaria poder obrir la ment en això. I vaig dir, sí, doncs perfecte. I ho van posar al projecte i ens ho van aprovar. Així que per això doncs, tenim aquest projecte.
Déu-n'hi-do. I a banda, la setmana vinent, si no vaig mal encaminada, el dia 13 faré una reunió informativa de colònies de cap de setmana.
Sí, 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 estem també molt contentes. És una cosa que llancem nou I això sí que no està subvencionat, això sí que bueno, pues és el preu que tenen que abonar les famílies, però bueno, al final és per cobrir els costos d'aquesta experiència. I són colònies de cap de setmana per infants de 6 a 14 anys, i ens anem al cap de setmana a espais naturals. Per què? Perquè creiem que és superimportant treballar l'autonomia, treballar aquests espais on els infants se sentin lliures, que puguin relacionar-se entre ells. També ens encanta la idea de que puguin també estar mesclats en algun punt amb altres edats, perquè uns aprenen d'uns i els altres aprenen dels altres. Hem tingut moltes experiències molt positives en aquest aspecte, perquè, com he comentat, Inner Youth només tenim un anyet i mig, una mica més, però jo com a... Bueno, l'equip que formem Inner Youth tenim moltíssima experiència en aquest camp i traiem el millor que hem agafat de la nostra experiència, i un cap de setmana a la natura, que puguin reconnectar, que puguin descansar, perquè tot i que siguin infants, també tenen molta pressió en el seu dia a dia.
Sí.
I també creiem que és important que puguin experimentar això i nosaltres donar aquestes eines també per créixer en autonomia, perquè puguin indagar i ser petits exploradors del que els hi agrada, del que no, i acompanyar-los en aquest procés que és superimportant i vital en aquestes edats.
Ariel,
així que sí.
Déu-n'hi-do, és a dir, no pareu, però ens queda molt poquet temps per anar tancant. Com et podem seguir? O com podem seguir Inner Youth?
Doncs mira, nosaltres Inner Youth tenim sobretot a l'Instagram, que seria Inner Youth NGO, N-G-O, i també tenim la nostra pàgina web, que és www.inneryouth.org. Allà podeu seguir-nos. Les novetats normalment sempre les publiquem per Instagram, però també dintre de la web us podeu subscriure a la newsletter i també per allà doncs, us anem oferint i us anem posant al dia de totes les novetats que anem traient.
Déu-n'hi-do, feinada que hi ha. Jo crec que em quedaria per fer-te una altra entrevista, que entraríem en el món de les subvencions, de com ho feu, de l'administració pública, de fons europeus, que jo crec que això ja és un altre nivell.
Sí.
I ho trobo supercomplex, i això que aquí treballem amb l'administració pública, però ens ho guardem per una altra entrevista. Ariel Cusidó, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa, i anirem seguint de prop les xarxes socials.
Moltíssimes gràcies a tu per aquest espai i per ajudar-nos a donar a conèixer i fins la propera.
Una abraçada.
Una abraçada.
Ai, Dolors, porta'm al ball.
Els Manel ens portaran al ball i al flaix de notícies de 11:15.
Quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard. Amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat. Ni Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'OMIC activa un suport a les persones afectades pel tancament sobtat de les clíniques dentals Oral Studio. L'Oficina Municipal de Consum de Vilafranca ha detectat un nombre significatiu de persones afectades al municipi amb tractaments pagats i no executats, mal realitzats o amb dificultats per accedir a la seva història clínica. Per això, des de l'OMIC, llancen un seguit de consells a les persones afectades. En primer lloc, que documentin la situació amb contractes, factures, pressupostos i comprovants de pagament. Si no es disposa de la història clínica, cal sol·licitar-la mitjançant burofax o carta certificada a la seu central d'Oral Studio, situada a l'Hospitalet de Llobregat. Com a pacients, l'OMIC recorda als afectats que tenen dret legal a obtenir-ne una còpia completa, incloses radiografies i certificats d'implants. Si la clínica no la facilita, es pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per vulneració del dret d'accés. L'OMIC ofereix assessorament gratuït a tota la ciutadania empadronada a Vilafranca. La roda de teatre de l'Alt Penedès arriba a Sant Martí amb l'obra Afanys d'amor perduts, de taller d'assaig teatre. Aquest dissabte, a les 7 de la tarda, s'ha programat una funció de teatre al local del centre de Sant Martí Sarroca amb l'enginyosa obra de William Shakespeare, Afanys d'amor perduts, interpretada per la companyia de Vilafranca, TAT, Taller d'Assaig Teatre. L'obra forma part de la 35a roda de teatre amateur de l'Alt Penedès. Afanys d'amor perduts és una de les comèdies més famoses de William Shakespeare. La traducció ha anat a cura de Salvador Oliva i l'adaptació és de Valeri Laguna. En l'obra trobem unes dones de caràcter fort i enginy esmolat que faran ballar l'enteniment dels homes, uns pallussos cultivats que busquen saber privant-se de viure com si això fos possible. La sinopsi defineix l'obra com una comèdia més enllà dels codis morals de la seva època. El Pessebre Vivent de Torrelavit s'incorpora a la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. El Pessebre Vivent de Torrelavit s'ha incorporat recentment a la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya en una adhesió que reforça el teixit cultural i tradicional del territori. Amb orígens que es remunten al 1978, malgrat alguna interrupció puntual, aquesta representació s'ha consolidat com una cita imprescindible del Nadal al municipi. El Pessebre compta amb 35 escenes i la participació de més de 130 figurants, esdevenint un clar exemple de tradició, comunitat i passió pel pessebrisme. I l'artístic Skating Cunit es proclama doble campió d'Espanya per tercer any consecutiu. L'artístic Skating Cunit ha tornat a brillar al Campionat d'Espanya celebrat a Guadalajara, proclamant-se campió en quartets sènior i en grups show petits per tercer any consecutiu. El quartet format per Pau García, Ot Font, Edgar Cavacas i Àlex Medina va oferir un programa enèrgic que va fer vibrar el públic i que els jutges van puntuar amb 65,89 punts, assegurant així un nou títol estatal. El grup Show Petits, el conjunt cunitenc, també va revalidar l'or amb l'espectacle Ella, tu i jo, aconseguint 45,59 punts i establint un rècord històric a la categoria. La participació es va completar amb una medalla de bronze en grups grans, on l'equip es va quedar a tocar de la plata per només 4 centèsimes, tancant així un cap de setmana d'èxit per al Club del Baix Penedès.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
A l'Agenda al Detall, com sempre, us portem dues activitats per aquests propers dies. Comencem a Santa Oliva, on diumenge celebren els tradicionals Tres Tombs, que ens recomana la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia, i per explicar-nos aquests Tres Tombs ens acompanya la Laia Levis, ella és regidora de Festes i de Cultura de l'Ajuntament de Santa Oliva. Molt bon dia, Laia, com estàs?
Hola, molt bon dia, què tal?
Bé, feia temps que no en parlàvem, diria que des del Carnaval, si no em falla la memòria, aproximadament.
Jo crec que sí, més o menys, sí, no? Sí, sí, sí.
I ara doncs tornem aquí a Santa Oliva per aquests tres tombs que se celebren el diumenge durant tot el matí. Explica'ns una mica, perquè els tres tombs feia uns anys que no es feien i fa uns anys que heu tornat a posar en el mapa o en el calendari festiu del municipi, no?
Doncs exactament, aquí la festa dels Tres Tombs havia sigut una festa prou gran, com tot el que es feia aquí a Santa Oliva, i va haver-hi uns anys, no sé si perquè l'associació es va cansar o no hi havia relleu o pel que fos, es va deixar de fer. Uh-huh. I quan nosaltres vam entrar al govern ja teníem ganes de tornar a començar aquesta festivitat, de que tornés aquí a Santa Oliva, i vam tenir com una associació, bueno, uns voluntaris, perquè no és associació, sinó uns voluntaris, que també en tenien moltes ganes. Uh-huh. I ens vam ajuntar i entre tots doncs tornem a organitzar des de fa 3 anys. Bueno, aquesta serà la tercera edició, els Tres Tombs de Santa Oliva.
Què podrem veure a Santa Oliva aquest diumenge?
Doncs el que venim portant des d'aquests 3 anys, estem molt contents perquè tenim forces participacions, uh-huh. Molt de cavall muntat i poc carro, que això és el que es va estilant últimament, uh-huh. Però bueno, contents de que s'apunti tothom que vulgui, i bueno, si es volguessin apuntar més carros, doncs encara millor, no? Però això encara costa de veure. Si vas als Tres Tombs de per aquí, de comarca o de més cap allà, costa de veure carros, perquè no en té la gent tant, saps? Tenen molts cavalls muntats, però carros no gaires.
Clar, i ha quedat una mica com desfasat en el temps, no?
Potser per això, no estic segura, però de fa uns anys cap aquí, portar carros als pobles també no és gratuït, es paga, i això també fa que menys pobles tinguin carros.
Ostres, això no ho sabia.
Sí.
Interessant.
Sí, així és.
Vosaltres començareu, com és típic i tòpic, els Tres Tombs amb un esmorzar popular, oi?
Totalment. Es fa aquest esmorzar a les 9 del matí i es fa perquè comenci a haver-hi un caliu entre la gent que ve a participar en aquests Tres Tombs, però també perquè la gent del poble es pugui apuntar i sigui partícipe també d'aquesta festivitat, no només els que tinguin cavalls, uh-huh. o els del món del cavall, sinó que tothom que pugui o vulgui venir estigui convidat en aquest esmorzar que fem. Fem a la plaça Europa, uh-huh. fa 2 anys que ja ho fem així, perquè les inclemències del temps, com que no ens estan ajudant gaire aquest hivern, doncs ja no saps on de fer-ho, però allà que tenim la carpa, estem sota xupluc, faci vent, faci molt de sol o faci pluja, doncs ja estem arrasegats.
Clar. A les 11 sí que és quan ja comença aquesta concentració i que es preparen per aquesta desfilada, que ho feu des d'on exactament?
Ho fem des del camp de futbol. Com que l'esmorzar el fem a la plaça Europa, després tothom se'n va cap al camp de futbol a preparar els cavalls, a baixar-los dels camions o d'on te'ls portin. Uh-huh. I allà bueno, també posem una mica d'aigua pels èquids que puguin veure, perquè estiguin bé, perquè ja hem tingut molts anys que fa moltíssima calor, potser aquest no serà l'any que ens trobarem això, però bueno, que els animals han d'estar sempre ben cuidats, ja ho sabem des de fa molt de temps. Uh-huh. I allà comença la concentració des del camp de futbol i ja està. I així començarem a les 12 l'inici d'aquests Tres Tombs.
El recorregut és pels carrers del nucli antic. Exactament quin és el recorregut aproximat?
Bueno, normalment comencem des del camp de futbol, passem per l'Avinguda Verge del Remei. Allà hi ha, a la primera volta, una benedicció, que és la del mossèn Típica. Llavors, uh-huh. Hi ha una altra volta que es passa per uns altres carrers, no passem pel mateix, i la tercera volta sí que torna a passar per l'avinguda. Llavors és com que ho fem una mica diferent, però no acaba, o sigui, són Tres Tombs, però fem com 2 recorreguts diferents.
Ah, molt bé. Ah, i la gent del municipi acostuma també a portar els seus animals per beneir-los o no?
Doncs no és una tradició que es porti aquí. Sí que ho he vist en altres pobles, que porten els gossos, els gats i això, però no és algo que es faci aquí.
Bueno, no, també Sant Antoni em sembla que és el gener, i a vegades també ho fan específicament, però també és qüestió de costums, no?, que diem. Escolta, i la festa, hem dit els Tres Tombs, els carrers del nucli antic, benedicció d'animals, i acabeu amb una festa.
Sí, totalment. Acabem amb un dinar popular que, com t'he dit abans, com hem fet amb l'esmorzar, doncs pot apuntar-se qui vulgui, també del poble, i òbviament es queda la gent que ha participat amb els cavalls, i allà sí que ja és una festa, perquè moltes vegades també s'arrenca a cantar algú, unes guitarres,
oh.
I sempre acabem fent un tardeo, no?, que es diu ara un vespreig.
Sí. Molt bé. Escolta, clar, normalment les regidories, això ho hem parlat altres vegades, Laia, la regidoria de Cultura de Festes és molt agraïda, però fer actes com aquest a nivell logístic i de brigada complica una mica, no?
Bueno, qualsevol festa que fem complica, perquè s'ha de muntar escenaris, s'han de posar tanques, necessites molt de voluntari, tallar carrers... Tot implica molta logística, òbviament.
Clar. En el cas dels cavalls, pel tema de relliscar, antigament es posava palla, podria ser, o alguna mena de...
Es posa una mica de sorra.
Sorra.
Nosaltres, sí, tenim uns voluntaris que són els que fan els tres tombs amb nosaltres, per entendre, els que organitzen, uh-huh. I primer passen pel recorregut, veuen si està bé o no, i en el lloc on es veu que es pugui relliscar una mica o el que sigui, es posa aquesta sorra.
Uh-huh.
Que passa que nosaltres no tenim carrers massa per on passen els tres tombs, en aquest cas, no tenim gaire pendent i per tant no tenen problema ni els carros ni els cavalls.
Clar, no hi ha risc de relliscades ni de caigudes, no. Que això era un tema que aquí a Banyeres me'n recordava que passava, que havien de posar, també, bueno, saps com és la plaça de l'Ajuntament,
sí.
Allò rellisca qualsevol en condicions normals. Si plou, ja no t'explico, els cavalls relliscaven moltíssim i havien de posar com una mena de no era sorra ni palla, sinó que era com un doble...
Com un serrín, potser.
Sí, una cosa rara, sí. Perquè, ja et dic, en el moment que passàvem per allà hi havia risc de caiguda. Alguna havíem vist.
Doncs sí, pensa que això ara està molt, molt mirat. Nosaltres portem una veterinària que també es mira totes les condicions, tant del terreny com de com estan els animals, de si tenen aigua, si no. Vull dir que tot això ja està molt mirat perquè els animals no pateixin, no rellisquin i estigui tot segur tant pels animals com per les persones que munten.
Sí, bueno, em sembla que la llei de benestar animal us afecta més a vosaltres, a vegades, quan feu aquest tipus d'actes, que en les dotacions econòmiques que us donen als ajuntaments. Que
sí,
això en podríem parlar llarg i llarg.
Sí, total, sí. Bueno, està bé que es tingui aquesta protecció, òbviament. Nosaltres hem de demanar un permís a la Generalitat conforme fem aquests tres tombs, vull dir, perquè tot estigui en regla, que des d'aquí l'Ajuntament ja ens sembla bé, perquè per molt que sigui una festivitat, el primer que ha de ser i que ha de primar és el benestar animal, no? En aquest cas, sobretot perquè és una festa on participen els cavalls. I bueno, la gent del món dels cavalls ja se sap que els té molt ben cuidat.
I tant.
El que passa que, bueno, si hi hagués alguna cosa, doncs per això està la veterinària i totes les precaucions que posem, pues benvingudes siguin.
Doncs la veritat és que sí. Doncs Laia Re, convidem a la nostra audiència que aquest diumenge, si no saben què fer, a partir de les 9 del matí, esmorzar popular a la plaça Europa, a les 11 la concentració a la zona exterior del camp de futbol, a les 12 l'inici dels tres tombs i acabeu amb un dinar popular molt xulo. I si no, que aprofitin també per veure tot el que hi ha al municipi, que és una bona excusa. No?
Totalment. Estan més que convidats a venir tant el dia 12 com qualsevol dia, com tu dius, perquè es poden veure moltíssimes coses a Santa Oliva, que ja ho hem parlat moltes vegades amb tu, que és com un tresoret amagat d'aquí del Penedès, i això, que esteu tots convidats i que ens veiem aquest diumenge.
Moltíssimes gràcies, Laia, i fins la propera.
Adeu, vagi bé.
Les recomanacions a la gent del detall sempre van de dos en dos. La vilafranquina Dolors Rovira inaugura dijous vinent, 16 d'abril, una exposició dedicada a l'obra de Pau Boada al Fòrum Verger Balaguer en el marc dels actes de l'any Pau Boada. Avui ens acompanya per presentar-nos aquesta mirada pictòrica. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dolors, el teu interès o la teva passió o aquesta química amb el pintor Pau Boada ve de lluny.
Sí, 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 molt de lluny. Bueno, fa molts anys ja. Quan treballava a l'escola, ara ja en fa uns quants que estic jubilada, quan treballava a l'escola, cada any amb els alumnes anàvem al museu, llavors que encara era el Museu del Vi, i a treballar el Pau Boada amb el mural que hi havia. I allà aquell mural, bueno, es van il·lusionar ells i jo, perquè a mi aquest tipus de pintura tan vistosa i tan no sé, tan creativa, doncs de seguida em va agradar. I, bueno, aquests van ser els inicis de perquè quan vaig conèixer el Pau Boada, diguéssim, bueno, ell personalment no l'he conegut mai, la seva obra. I després, quan ja em vaig jubilar, llavors vaig fer uns dibuixos sobre Vilafranca, bueno, de Vilafranca, de les cases de Vilafranca, Vilafranca Senyora Vila, que em vaig anomenar, i vaig fer una exposició. I dintre d'aquestes pintures, unes aquarel·les eren, dintre d'aquestes aquarel·les en vaig fer 5 sobre Pau Boada. I era una barreja, o sigui, jo mirava la seva obra, però feia, doncs, una barreja, un popurri, que en deia jo. I bueno, la meva preocupació sempre era donar a conèixer Pau Boada a les escoles i als nens, no?, als alumnes i això, perquè jo penso que és una persona, ara ja no tant, però era bastant desconeguda. Llavors, quan vaig tenir aquestes pintures fetes, vaig pensar que, bueno, que volia fer un llibre. I el llibre va constar de que, o sigui, jo de les pintures vaig anar traient personatges i bueno, objectes que ell havia pintat, per exemple, els sols, una guitarra, bueno, coses, ocells, no? I llavors de cada element d'aquests vaig escriure un conte. En total que em vaig escriure 10 contes i d'aquí va sortir el conte, el llibre de l'ocell piulafí. Aquest ocell piulafí bueno, va estar editat l'any 20, em sembla, més o menys.
Sí, sí, i pandèmia, per andana.
Ah, això. I ara, amb l'exposició aquesta, hem aprofitat, bueno, amb el Ramon vam estar parlant, i hem aprofitat per reeditar-lo. I bueno, s'ha canviat de format i a l'interior els contes són els mateixos, però també amb alguns canvis. I bueno, això és una de les coses que d'això. La meva dèria sempre ha estat donar a conèixer la pintura del Pau Boada.
Això és el que t'impulsa.
Sí.
I què t'atrau tant de Pau Boada?
El color, sobretot.
El color.
Sí, el color, les formes i també, bueno, que és... o sigui, els seus temes són temes molt, molt propers, no? La vinya, els pagesos, les flors que dibuixa, els ocells, tot és que m'atrau tot. I sobretot, més que les pintures en si, els quadres que té, el que m'atrau són els murals.
Els murals.
Sí.
T'has inspirat en el mural de Vinzeum?
Sí.
Has pogut estar a la Sala Pau Boada de l'Ajuntament?
També, sí, 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 sí. Després hi ha un altre mural que no és d'ell, però és com si ho fos, perquè és copiat, quasi. És el del Blanc Sabadell, que era de la Caixa.
L'antiga Caixa Penedès. Ah, jo acabo
mateix
de descobrir que no és de Pau
Boada. Sí, sí, sí. Jo, bueno, ho vaig descobrir perquè m'ho van dir, però vull dir, jo sempre me'l mirava amb ulls, doncs pensava que era el havia fet ell. I, bueno, a partir d'aquí...
Explica'ns una miqueta el procés. Tu et plantes davant del mural de Pau Boada, et crida l'atenció, sí, un personatge, sí, un element, de quina manera l'extreus i el converteixes en quadre?
Val, doncs el que faig és fotos, abans feia amb la càmera i ara amb el mòbil. I llavors, bueno, ho prenc cap a casa i dibuixo. Bueno, perquè, esclar, el que jo havia fet, doncs, havia sigut el llibre, no? Però llavors sempre vas rumiant, no? I la meva il·lusió seria fer una exposició gran, amb mides de quadres grans i amb molt de color, però tot això era una cosa que jo tenia
que
dintre.
Que barrinaves.
Sí, i sempre pensava, això és impossible, no pot ser. Però, bueno, Les coses, jo penso que si hi ha voluntat i il·lusió, no sé per què, surten. I vaig fer 5 quadres de 70 per 50 amb rotulador permanent, perquè em semblava que eren així vistosos, i el suport era cartó pluma. O sigui, jo no havia treballat mai ni en cartó pluma ni
amb rotuladors.
Ni amb rotuladors. Però, mira, em va semblar que això faria... El rotulador llisca molt sobre aquesta superfície i dona... és bo fer-ho així. Per altra banda, també hi ha el risc que no es pot esborrar res. O sigui, jo no ho faig amb llapis i després... No, ho faig directament. Amb rotulador, sí. Llavors, esclar, haig d'anar alerta, no? Però això també et dona la possibilitat d'anar creant... perquè comences, però no saps mai com acabarà.
On et durà, no?
No, i això és el que et fa disfrutar.
N'has descartat alguns?
Un.
Només un, eh?
Sí, un, però els altres no. El que sí que he fet és que els he deixat reposar, perquè primer, bueno, allò que t'enfades, no em acaba d'agradar, el deixes reposar uns dies i després no sé què passa, que el vas arreglant.
La mirada és més benevolent.
Sí, això mateix. Sí, moltes vegades m'he aixecat a la nit i l'he arreglat. Sí, he treballat bastant.
Amb aquella dèria de haig de canviar això.
Ah, això. Moltes vegades m'he llevat a les dues i fent la cinc i estat pintant, després he tornat al llit i, bueno, he treballat un any i mig.
Però, un any i mig que m'explicaves fa una estoneta a micro tancat, que ha estat intensíssim. Abocada completament en l'exposició.
Ah, això mateix. Així ens ha estat. Però, esclar, jo, per més que hagués volgut tenir aquest projecte, si no tenia algú que li agradés el projecte, no podia fer res. I llavors el que vaig fer, a l'octubre del 2004, vaig parlar amb el Xavier Freixedes de Pinae, que, per cert, havia sigut alumne meu i sempre hem tingut relació, i li vaig dir que si podia venir a veure una cosa que li volia ensenyar. I li vaig, ja dic, només en tenia 4. I llavors, de seguida es va engrescar, perquè ell va dir que a Pinae últimament volen fer coses didàctiques. I llavors això era una manera... Diu, és que jo ja em veig una exposició plena de color. Això eren les paraules d'ell, eh? La farem el mes d'abril, que és un mes que entra, la gent surt,
no?
passeja pel carrer, entrarà i sortirà de l'exposició. Diu, i a més, Dolors, diu, faràs tallers... Diu, i podré explicar contes. O sigui que tot això va ser una il·lusió per mi fantàstica, que des d'aquell dia... No vaig parar el 2004.
Sí. I s'inaugura la setmana vinent,
sí.
Abril de 2026. Sí.
Ell ja m'ho va dir, que tenia de ser pel 26, jo ho vaig veure el primer moment molt llarg, però la veritat és que ha anat estupendo. Potser no hagués fet tanta obra, perquè tinc 86...
86 quadres, hi haurà el fòrum?
Sí.
Tots?
Però n'hi ha de grans i de petits, eh? No tots són grans.
I n'hi ha alguns que són una mescla, una simbiosi entre Pablo Picasso i Pau Boada.
Ah, sí. Sí.
Explica'ns això.
Sí. Bueno, Pau Boada li agradava molt Picasso, com altres pintors, però jo m'hi he agafat amb Picasso, perquè a mi també m'agrada. I llavors he fet un mix, que em dic, que he agafat un quadre de Picasso i un quadre de Pau Boada i els he ajuntat, els he barrejat. I això m'ha donat... Bueno, he tingut que dir prou de no fer-ne més, perquè m'ho he passat molt bé fent aquests quadres.
I com comences? Amb l'element de Picasso, en primer lloc?
No se sap, això. No, no.
No? Va com no, va?
Ni ho sé. No.
Sorgeix.
Sí. Moltes vegades...
No hi ha un mètode.
No, el que sí que he fet és mirar molts llibres. Bueno, tinc molts llibres de... Bueno, molts tinc llibres de Picasso i de Pau Boada, només un, que només existeix un. Però de Picasso sí que en tinc molts, i llavors triava els dibuixos que m'agradaven i els posava junts i pensava, perquè l'exposició aquesta m'ha durat tant i he treballat tant perquè he pensat molt. Vull dir que és una, no és allò de posar-te, sinó que abans de fer-ho he rumiat moltíssim. I quan el tenia mig fet, allò que el parava i tornava a pensar, i tinc a casa una cadireta, que en dic la cadireta de pensar. No és com que estiguin, sinó que estic allà asseguda i m'he assegut molt allà pensant. Sobretot el mural és el que m'ha costat més. He volgut fer un mural.
Hi ha un petit mural.
Sí, que es posarà a la paret del fons, diguéssim, de la sala. Fa 3 metres per 3 metres, quasi. I està fet amb peces, diverses peces, però aquest mural l'he fet a partir d'un gargot, que dic jo. O sigui, ho poso sobre una taula molt gran i llavors amb rotulador negre vaig dibuixant el que em surt. I faig zigzagues, no? I quan el tinc fet, llavors el posava a terra. La gràcia és que tinc molt d'espai per fer-ho. I allà a terra doncs, pensava què hi podia posar a dintre, incabia dintre de cada espai. I esclar, això m'ha costat molt. Però, bueno,
i el que em sembla una delícia també és que l'exposició, a partir de dijous, podrem veure les llibretes d'artista, o el dietari de l'artista, no sé com dir-li, on tu has anat documentant tot aquest procés, no pas pensant en què ho ensenyaries,
no,
per tu mateixa.
Que va. Sí, perquè a mi em anava molt bé. Jo a darrere de cada llibret, bueno, són dues llibretes grans, de darrere tinc un índex i llavors em posava, no sé, per exemple, història del mural i tinc les pàgines i llavors doncs jo quan necessitava una cosa del mural doncs buscava la pàgina, el número aquest i, o sigui, ha sigut una llibreta que l'he fet servir. Vull dir,
està utilitzada.
Sí, l'he utilitzada
amb
moltíssim.
Amb moltes fotos, sí. Moltes imatges... Ah, documentant tot el procés,
sí.
Tot el pas a pas.
Sí.
Són una delícia.
Sí, la veritat
és que... Em sembla valent i bonic que les mostris al públic.
Sí, a mi m'agrada. Vull dir, estic contenta, molt contenta tant de l'exposició com de la llibreta.
I com que el que batega darrere de tota aquesta tasca és aquesta voluntat pedagògica que ens deia la Dolors Rovira, doncs a partir de dijous... Ella mateixa farà tallers adreçats a alumnes de primer i de segon de primària sobre Pau Boada, amb una visita comentada, i explicarà contes d'aquest ocell piblafí inspirats en l'obra de Pau Boada. Estaríem aquí hores i hores parlant, però se'ns ha acabat el temps. Només us volem dir que entreu al Fòrum Verger Balaguer a partir d'aquest dijous a la tarda i descobriu aquesta mirada pictòrica a l'obra de Pau Boada que signa la Dolors Rovira. Moltes gràcies i molta sort.
Vale, gràcies a tu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.